De Sant Fructuós a Sant Pacià, l'actualitat de l'Arquebisbat de Tarragona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
Bon dia. El monestir de Santa Maria de Poblet és un monestir de l'Orde dels Cisters fundat l'any 1150. És el conjunt monàstic habitat més gran d'Europa. Des de l'edat mitjana, és un important referent simbòlic dels països de l'antiga Corona d'Aragó. Pertany civilment al terme municipal de Vimbodí i Poblet i eclesiàsticament a la parròquia de Sant Miquel de l'Espluga de Francolí, de l'arxidiòcesi de Tarragona. La vida de la vintena de monjos no ha variat, en l'essencial, des que Sant Benet en va establir les pautes en la seva regla, al segle VI, i que després els monjos cistercencs en van fer una nova relectura als segles XI i XII. Els punts fonamentals són els mateixos, la pregària amb la lectura orant de la Bíblia, la vida fraterna i el treball. Avui volem conèixer una mica la vida de la comunitat de Poblet i ho farem conversant amb el seu abat, Rafael Barrué, que va ser elegit el 22 d'abril després del nomenament del seu predecessor, Fra Octavi Vilà, com a bisbe de Girona. Fra Rafael ens ha rebut a casa seva i ens ha explicat coses interessants que escoltarem atentament d'aquí uns minuts. Això serà des de Sant Fructuós, com a actualitat de l'Església de Tarragona. A la segona part, des de Sant Pacià, entrevistarem el doctor Jordi Faulí, arquitecte, coordinador i director de les obres del Temple Expiatori de la Sagrada Família. El doctor Faulí va impartir una masterclass com a obertura del curs que ofereix la Facultat Antoni Gaudí dins el pla d'estudis del màster en Història, Arqueologia i Arts Cristianes de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, que es pot cursar de manera independent, sense requisits previs, en la modalitat de curs obert. Parlem amb ell del seu treball a la construcció del temple que està fent des de fa més de 30 anys. Amb aquest menú, comencem. Fra Rafael Barrué va ser elegit abat del monestir de Poblet el 22 d'abril de 2024. Substituïa en el càrrec a Fra Octavi Vilà, que havia estat nomenat bisbe de Girona pel Papa Francesc el mes de febrer. Fra Rafael és llicenciat en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València. Va entrar a Poblet l'any 2000, on va professar com a monjo 5 anys més tard, l'11 de juliol de 2005. I precisament, 19 anys després, l'11 de juliol d'enguany, va rebre la benedicció com a abat de la comunitat cistercenca. Fra Rafael es va llicenciar en teologia el 2009 a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma i va ser ordenat sacerdot l'any 2010. Entre les seves primeres ocupacions que va tenir en arribar a Poblet va ser la cura de la formació dels monjos joves del monestir i l'atenció dels hostes. Ens hem traslladat fins al monestir de Poblet per poder conversar amb Fra Rafael, a qui li agraïm l'acollida. Bon dia i gràcies per acollir-nos, Fra Rafael.
A vosaltres.
Una de les primeres coses que s'aprenen quan s'entra al monestir és aprendre a acollir?
Bueno, pensa que en el cas meu, que venia a l'hostatgeria, diguem que jo vaig ser acollit, no? Per poder venir a l'hostatgeria vaig ser acollit moltes vegades. Aleshores, clar, diguem que això t'ensenya, no? I el que t'han fet a tu, pues, te resulta més fàcil, no? Fer-ho als altres.
Vivim en un món en què necessitem més que mai ser escoltats?
Bueno, jo penso que una de les primeres funcions del monjo és saber escoltar. Saber escoltar també se necessita un aprenentatge, no? I com he dit abans, no? Pues també t'han escoltat, no? Abans t'han escoltat, aleshores tu també ara has de fer el treball, no? De saber escoltar als altres, no? Amb els altres en particular que venen al monestir o escoltar en general a la societat, no?
Quines inquietuds els mostren les persones que venen a veure o que demanen per veure un monjo aquí a Poblet?
Bueno, a vegades són per circumstàncies de la vida, no? Que volen fer un canvi de la seva vida o han tingut algun problema en la seva vida o en les seves relacions matrimonials o bueno, en el dia a dia, no? que, o en el seu treball, no? Perquè venen de tot tipus, no? De persones, no? També tenim el que acollim, no? A les persones sense sostre o transeünts, no? I se pot dir que cada dia hi ha algun, no? passen la nit aquí, a lo millor passen un dia i després marxen.
I aleshores, quan sent la crida? Com la sent?
Bueno, és que això de la crida és... Aquesta paraula crida, no sé si seria correcta o... No ho sé, si seria correcta. El que passa és que vas venint, no? Bueno, jo vaig anar venint a l'hostaleria i jo veia que la vida eixa, pues, que era molt bonic, no? Tots estem cercant a Déu, no? Però clar, se pot cercar Déu en casa particular al mig de la Rambla de Barcelona o en Buigues, a qualsevol posto se pot cercar Déu, no? El que passa és que cercar Déu d'aquesta manera tan concreta, no? A més, això que tens encara el cap un poc que no saps ben bé les coses, no? O dius, no serà tot... Jo també pensava, bueno, si els meus amics perden la fe i abans anaven a genollons per a l'església i ara ja que han fet 18 anys ja, van, ja no volen anar a l'església i no ho entens perquè tots perden la fe i tu no, no? I aleshores tu eres el bitxo raro, no? Que dius que no, intentar perdre la fe, no? Per tindre aquesta tranquil·litat t'he oblidat de Déu, no? Però segur que Déu no volia que m'oblidara, no ho sé.
Com està la comunitat? Ara sou 18 monjos a Poblet.
Sí, són 18 monjos, n'hi ha algú més, però no estan a la Poblet perquè estan, diguem, treballant per assumptes de l'ordre, fora del monestir, però bueno, doncs està, la comunitat està bé, se pot dir bé, tal vegada pel que és l'edifici tan gran, doncs clar, són pocs, no? Són pocs perquè aquí caben més monjos, no? Jo quan vaig entrar fa 25 anys eren 33 i ara el 33, que si no arribes a 20 i són pocs, i després clar, n'hi ha alguns que estan molt delicats i molt grans ja, i no poden, diguem, has de cuidar, no? Ells no poden fer res i tu has de cuidar-los, entonces clar, ens falten una mica de mans i braços o, i cames i de tot ens falten, però bueno, però des del que cap, doncs, bueno, anem fent.
Us preocupa, hi ha manca de vocacions? Ara mateix no teniu cap novici, cap postulant?
No, ara no tenim cap novici postulant, però bueno, sempre n'hi ha joves que pregunten o que s'interessen o que o admiren la vida monàstica, no? Que tal vegada pues, que a lo millor encara són massa joves i no... Però bueno, sempre n'hi ha algú, que a lo millor algú que fa una prova, però bueno, també discernir si això és o no és, perquè el que ha de fer la persona és discernir si veritablement és aquesta vida o no.
Què té Poblet que no tenen altres monestirs?
Bueno, no ho sé, per mi és que és l'únic monestir que coneixia abans de ser monjo. No coneixia altre monestir. Allà on jo soc de Vila-real, tot el País Valencià no hi ha cap monestir. Hi ha un monestir de la Cartoixa, evidentment, i és el noviciat de la Cartoixa, però clar, jo, pues, que vols que te digui, la vida de Cartoix és molt, molt bonica, suposa, però jo no em veig, no em veig, no? I jo, doncs, bueno, descobrir Poblet, a més en aquesta relació, si vols, històrica, perquè Vila-real ara fa 750 anys i aleshores la carta Pobla està donada pel Jaume I, que els restes de Jaume I estan al monestir de Poblet, en els sepulcres dels Reis, doncs clar, diguem, doncs, no sé, té el cert cosa, no sé, una cosa especial, diguem, no?
Té futur la vida monàstica?
Bueno, això Déu sabrà, perquè jo no ho puc dir, Déu sabrà. El que sí que veig jo és que bueno, a mi me sap greu, no? De les persones que no coneixen moltes coses, o sigui, no coneixen, o els que no coneixen la fe perquè no els ha estat donada o els ha estat donada d'una manera que ells no ho han entès i ho han apretat a córrer, a fugir. Em sap greu de les persones que a lo millor que han tingut fe i que després passen, no? o de persones que a lo millor pues, els pares els han batejat, els fills els han pres la primera comunió i després quan hi han tingut 12 anys ja els han dit als pares que ja no volen saber res d'això. Això em sap greu moltes coses d'això, no? També em sap greu de les persones o els joves que no coneixen, no? Jo crec que n'hi ha una desconeixença total en la vida monàstica, si pensen que o que som persones d'un altre planeta que estem ahí tancats en una clau ben grossa i no pot sortir del monestir, no ho entenc, no. Això em sap greu. Per això ara fem bueno, hem començat a fer un WeWork, o sigui, una espècie de cap de setmana de treball en un monestir. Vam començar este cap de setmana passat, el primer cap de setmana d'octubre a Vallbona de les Monges, no? Perquè nois i noies que tenen una edat entre 20 i 30 anys, mi pensa que ha de ser, bueno, perquè foren joves, no? Que potser estan estudiant o estan treballant en els primers anys després dels estudis, el que sigui, no? Que conegueren la realitat de la vida monàstica en una comunitat, no? Quan hagueren Vallbona, que quan hagueren Poblet, no? Per això són nois i noies, és igual, tampoc, no sé, no importa si són molt d'església o poc, sinó simplement el que interessa és que coneguin, perquè no es coneix això.
Què aporta la vida monàstica a la societat? Actualment la gent necessita de parlar amb un monjo, de que el monjo expliqui el seu món a la societat? Necessita ser reclosa la gent de tant en tant en un monestir?
A veure, el primer que aporta un monestir, una comunitat de pregària, els monjos, no? El primer que aporta per mi és, no sé si explicar-me bé, seria com si fos l'oli de l'engranatge de l'església. Després ja seria el que està pregant, no? Per tota la societat. Jo sempre ho dic, jo dic, Poblet està al, diguem, podríem dir que està al centre de Catalunya i està pregant per tota la comarca de la Conca de Barberà, per totes les terres de Tarragona, tota Catalunya, tota Europa, no sé, està pregant per tot el món. I això és interessant perquè tu a les 5 del matí o 5 i quart, no? un quart de 6 tens una comunitat monàstica que està pregant per tu, encara que tu estigues allà entrant a Andorra amb l'esquerra pujant una escala al 5è pis. O sigui, la comunitat està pregant per tot el món, això és interessant. Perquè quan ho ve d'Hoste, jo quan venia d'Hoste per almenys estava després vivint a Barcelona, que estava treballant en la borsa de treball de dibuix, i pensava, jo dic, mira, els monjos estan pregant per mi, no? I no sé, jo penso que això és interessant.
Això és el que li va demanar el president Illa quan van ser aquí amb el govern, aquells 2-3 dies que van passar aquí a Poblet, va demanar que preguessin per ells també?
Bueno, crec que ells van venir aquí perquè, bueno, és un lloc emblemàtic de tota Catalunya, estan les tombes dels Reis i damunt està l'arxiu Tarradellas, i crec que la seva política va molt en la línia de pensament del president Tarradellas, i aleshores, clar, doncs, bueno, era, com diem, un lloc emblemàtic començar la primera junta de govern, fer-la a Poblet, no? La van fer, de fet, en les dependències on està l'arxiu Tarradellas, i també van haver, crec que, 4 consellers que van vindre a l'Audes, i a vespres també van vindre uns quants, i a Completes també uns altres, alguns d'ells ja coneixien. El president ella hi havia estat d'Hoste feia 14 anys amb un altre senyor.
No hem comentat res de la seva vessant artística, perquè vostè va estudiar Belles Arts i té una bona traça per dibuixar.
Bueno, més que bona traça per dibuixar, jo diria, per, no sé, imaginar, diria, perquè jo no soc de, soc més, diguem, d'art abstracte que d'art figuratiu, i sobretot la meva vessant del color, no? Per mi és molt important el color, per això els meus quadres tenen tant de color, diguem, són molt amb color, no? A nou d'èpoques ha sigut més el color blau, però bueno, en general el blau surt amb un to. Kandinsky, en un llibre que té sobre l'art i la teoria del color, no? Posa que el blau representa el silenci, no? el daurat o groc, el blanc representa Déu, la divinitat, no? I aleshores jo també vaig intentar jugar amb els colors quan estic fent una obra, no? I vull dir jo que el silenci apareix sovint en els quadres, el blau.
Rafael Barrué, abat de Poblet, gràcies per acollir-nos, i espero veure'l aviat i poder-li fer una visita més extensa aquí dins el monestir. Moltes gràcies.
A vosaltres, passeu bon dia.
L'actualitat de Tarragona.
Coneguem ara l'actualitat de l'Església de Tarragona de la mà de Carles Verdou.
La Delegació Diocesana per a la Pastoral de la Salut i les Persones amb Necessitats Especials va organitzar el dia 9 de novembre la tercera edició de la Trobada Diocesana de Capellans Hospitalaris. L'acte, que va tenir lloc al Palau Arquebisbal i va ser presidit per l'arquebisbe Joan Planelles, va comptar amb la participació de preveres, diaques, laics i laiques relacionats amb l'àmbit de l'atenció religiosa als centres sanitaris i assistencials. Durant la jornada, mossèn Luis Sánchez Ruiz, coordinador del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut de Llevant, va exposar la conferència La memòria de l'activitat pastoral del Servei d'Atenció Religiosa Catòlica als hospitals, un instrument per a l'evangelització, en què va destacar la importància del registre de l'activitat que es fa als hospitals i residències per part dels serveis religiosos per tal d'elaborar una memòria necessària. Per la seva part, el doctor Miquel Sanchís, delegat diocesà per a la Pastoral de la Salut, va tractar el tema de la necessitat d'actualitzar els convenis actuals que l'Arquebisbat de Tarragona té amb els centres sanitaris i assistencials, unificant-los en un únic de comú, a l'espera que en els propers anys es posi en marxa el conveni marc entre l'Església Catòlica i la Generalitat de Catalunya per aplicar a totes les diòcesis amb seu a Catalunya.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda diumenge 1 de desembre el CD amb el teu diari i en format vinil en exclusiva al Cort Inglés. I també, pel mateix preu, te'l pots descarregar en digital.
Arribats a aquest punt, viatgem ràpidament a Barcelona per conèixer l'actualitat de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Dijous 7 de novembre es va celebrar a l'Aula Magna de l'Ateneu Universitari Sant Pacià una masterclass del doctor Jordi Faulí, arquitecte, coordinador i director de les obres del Temple Expiatori de la Sagrada Família, en la qual va fer una descripció de la Basílica de la Sagrada Família segons el projecte d'Antoni Gaudí i la seva construcció. Era la primera sessió d'un curs que s'imparteix fins al 9 de gener, cada dijous, de 6 de la tarda a 7:45 del vespre, dins el pla d'estudis del màster en Història, Arqueologia i Arts Cristianes de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, que es pot cursar de manera independent, sense requisits previs en la modalitat de curs obert. La primera sessió d'aquest curs, que estava oberta a tothom, va ser tot un èxit, amb l'aula magna plena de gom a gom. Ens acompanya el professor de la facultat Antoni Gaudí i director d'aquest curs sobre la Basílica de la Sagrada Família, Jordi Faulí. Doctor Jordi Faulí, bon dia.
Bon dia.
Quin és el contingut d'aquest curs?
En aquest curs expliquem la Basílica de la Sagrada Família, per tant el projecte d'Antoni Gaudí i la manera com aquest projecte s'ha portat a terme i s'ha construït i el que queda pendent de construir.
Concretament, la masterclass del dia 7 de novembre en què va consistir?
Era la primera classe d'aquest curs, per tant era una introducció a la Basílica de la Sagrada Família i una explicació dels diferents temes que es tractaran durant el curs.
Quins són els altres ponents del curs i de què parlaran en concret?
Són arquitectes tots que treballen a l'oficina de la Sagrada Família, amb molta experiència. La següent sessió la farà l'arquitecte Alejandro Seoane sobre la façana del Naixement. Ell és un gran coneixedor de la façana. Després, l'arquitecte Xisco Llebrés parlarà de la façana de la Passió construïda pels deixebles de Gaudí a partir de la informació de Gaudí. Posteriorment, l'arquitecte David Puig, arquitecte adjunt, explicarà les naus de la Sagrada Família, la nau principal, el creuer i l'absis, que a més el 17, com vostè ha dit, doncs feia 14 anys que van ser dedicades pel Sant Pare Benet XVI. Posteriorment, l'arquitecte Xisco Llorés també i l'arquitecte Jaume Serrallonga parlaran de la sagristia, que per Gaudí era el model per les torres centrals. Les torres centrals són explicades pels arquitectes Mauricio Cortés i Jerónimo Buxareu i la façana de la Glòria explicada pels arquitectes Jerónimo Buxareu i Esteve Humbert. Tots aquests arquitectes són els que estan implicats en cada un d'aquests projectes.
Què significa dirigir les obres de la construcció d'aquest temple, de ser el continuador de l'obra de Gaudí?
Bé, això, que som els continuadors de Gaudí, d'alguna manera som col·laboradors d'ell, després de la seva mort, perquè el nostre objectiu és construir amb molta fidelitat el projecte de Gaudí. Per tant, suposa aquesta responsabilitat d'estudiar a fons el projecte de Gaudí i de construir-lo de la manera amb la major qualitat possible i fent servir també les tecnologies que en cada moment la tècnica del moment ens ofereix.
Es pot dir que s'està seguint doncs, fidelment tot el que va deixar Gaudí? No hi ha hagut cap variació? Hi haurà alguna variació d'aquí al futur, quan estigui totalment acabada la basílica?
És la nostra obligació seguir fidelment el projecte de Gaudí, i així és. Evidentment que hi pot haver petits canvis, petites adaptacions per diferents causes, però se segueix amb molta fidelitat tot el que Gaudí va deixar, i no pot ser d'altra manera, perquè Gaudí era un arquitecte que era un geni, i per tant seguir les seves propostes és la manera d'assegurar que la seva família primer respongui les seves idees i tingui una qualitat i una bellesa que li pertoca.
El ritme de les obres és el previst, perquè la tecnologia, l'avançament de tot com està actualment, suposo que el ritme ha augmentat, i especialment des de la seva consagració el 7 de novembre de l'any 2010.
Sens dubte, és a dir, el ritme de construcció de la Sagrada Família sempre des de l'inici ha estat la conseqüència dels donatius, del finançament, ara actualment dels visitants, i gràcies a Déu tenim ara força afluència, molta afluència de visitants, com ja abans de la pandèmia, i per tant el ritme de construcció pot ser un bon ritme.
La idea de Gaudí era de comunicar la fe cristiana, suposo que amb la construcció del temple, especialment de tota la seva obra que va fer, doncs va ser la seva obra on realment doncs va deixar palès doncs les seves conviccions de fe. Ho va aconseguir?
Bé, això els qui visiten la seva família ho poden dir, jo crec que sens dubte. La seva família comunica d'una manera extraordinària amb la bellesa la fe cristiana. I ho fa, tal com volia Gaudí, no només amb les imatges, sinó amb la mateixa forma de l'arquitectura. Amb aquesta arquitectura exuberant, per exemple, la façana del naixement, expressió de joia, o aquesta arquitectura que tot ella, exterior i interior, convida a mirar amunt, a elevar-se, per tant, a elevar-se espiritualment.
El Centre d'Estudis Antoni Gaudí i els seus col·laboradors té com a seu aquest Ateneu Universitari Sant Pacià. Quin és l'objectiu del centre? En què hi treballen?
Bé, bàsicament doncs, estudiar i difondre l'arquitectura de Gaudí i dels seus col·laboradors. I per tant es fan diferents cursos, per exemple, sobre els col·laboradors de Gaudí, els arquitectes, els artesans, no? També sobre l'espiritualitat, la religiositat de l'obra arquitectònica, de l'obra artística, etc.
El doctor Jordi Faulí, quants anys fa que treballa a la Sagrada Família?
Que mes passat n'ha fet 34. És un coig.
I s'imaginava que arribaria fa 34 anys a fer tot el que s'ha arribat a fer? Perquè, clar, fa 34 anys el temple era una altra cosa que no tenia res a veure, i ningú no s'imaginava on arribaríem.
És difícil d'imaginar, certament. Recordo que el senyor Jordi Bonet, que és l'arquitecte director, somiava tenir la nau principal acabada, i el seu va aconseguir, sota la seva direcció, acabar totes les naus a l'interior. I després he tingut la gran sort, també gràcies a la tecnologia, que ha ajudat molt, perquè dona per la banda més velocitat a la construcció i més institut de qualitat, doncs hem pogut construir la sagristia, després les torres centrals, que estan a punt d'acabar-se, no? I haver fet el també avançat molt, i estava treballant ara en el projecte de la façana de la Glòria.
Es pot dir que la Sagrada Família fa créixer la fe? Ens alimenta la fe quan realment la coneixem?
Sens dubte, jo crec que sí. Es permet pensar sobre la vida i veure el que Gaudí proposa per les nostres vides, perdó, el que Crist proposa per les nostres vides, i Gaudí també seguint-lo, però a més és una forma de comunicar aquesta fe a tothom, i és ben bé així, no? Gent de tot el món, de cultures, de fes diferents, de regions diferents o sense, entren i senten alguna cosa, tots, totes, la gran part, no? Senten que allò els arriba al cor, que els ajuda tirar endavant, elevar-se, a pensar amb els altres, a pensar amb la seva vida espiritual, la seva religió, etc. Jo crec que sí, que és extraordinari, és una cosa única en el món, segurament, no? Quan veig a vegades quan surten del metro i miren amunt i veuen les torres com s'eleven cap dalt, o bé quan entren per primera vegada a l'interior, no? Gent de tot el món, els ulls que fan com miren amunt i que absolutament diríem extraordinàriament sorpresos del que veuen, no?
Teniu constància de que hi hagi persones que a través de la visita o a partir de la visita doncs hi ha hagut una mena d'il·luminació de que realment doncs, ara veuen la fe cristiana d'una altra manera?
Segur que sí, i altres que gràcies a la seva família almenys s'han preguntat i això què és degut, no? I que hi ha aquí darrere, que hi ha que crea aquesta bellesa de llum, de formes arquitectòniques, arbòries.
I a Jordi Faulí li ha fet créixer en la fe també? El fet de treballar dia a dia des de fa tots aquests anys a la construcció del temple?
Sens dubte, tota la vida ajudes i treballar els afanya molt, evidentment, a part d'una responsabilitat important, no? Però és també una forma de reflexionar contínuament sobre la feina.
Jordi Faulí, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí i que vagi endavant tota la seva feina i tot el treball i que, per què no, doncs un dia puguem dir que Gaudí és sant.
El que tu vulgui, però tant de bo sí. Gràcies.
Aquesta setmana a Sant Pacià.
I abans d'acabar, dir-vos que dimarts, dia 19, de 9:45 a 13:45, la Facultat de Teologia de Catalunya organitza una jornada acadèmica de Sagrada Escriptura amb el títol Comunió de Fe i Vida en l'Epistolari de Sant Pau. Comptarà amb les ponències del professor Juan Manuel Granados Rojas del Pontifici Institut Bíblic de Roma. Concretament, el professor Granados parlarà del misteri de la comunió, la unitat i les diferències a la Carta als Efesis, títol de la primera ponència, mentre que la segona es titularà Per qui tot va ser fet, tant el que hi ha en el cel com a la terra. La jornada acadèmica de Sagrada Escriptura del proper dimarts 19, tindrà lloc a l'Aula Magna de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Es podrà seguir en directe a través del web edusantpacià.cat. Arribem al final del programa. Moltes gràcies un cop més per fer-nos costat. Rebeu una salutació ben cordial d'en Santi Grimau des de la realització tècnica i de Carles Verdou des de la redacció. Us ha parlat Òscar Verdagí. Que tingueu un bon cap de setmana i ens retrobem d'aquí a 7 dies.